Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Aquesta setmana es compleixen 3 mesos des que la Junta Gestora va agafar les regnes de l'Ajuntament de la Vilella Alta. Com bé saben, el motiu és que cap veí del poble va anar a votar, donat que el candidat no tenia cap vinculació amb la Vilella. Les eleccions, però, es van celebrar i, com que no es podien repetir, Governació, amb el suport del Consell del Priorat, va haver de buscar entre els veïns candidats a dirigir el poble. Com dèiem, d'això en fa 3 mesos, i avui escoltarem les impressions del president d'aquesta Junta Gestora, Ramon Rosario. Entre altres, ens parlava del recolzament dels veïns i de com s'estan adaptant a les seves noves obligacions. Les declaracions, però, seran després de repassar la resta de notícies destacades dels últims dies. Comencem amb els titulars. Secretaria de Joventut, Ajuntament de Falset i Consell Comarcal es reuneixen a l'Oficina Jove del Priorat. Un dels motius és parlar de la viabilitat d'aquests equipaments. En aquest sentit, l'Oficina Jove del Priorat no perilla. Productors d'oli d'oliva demanen mesures per frenar el que entenen com a competència deslleial de les grans empreses distribuïdores. Volen més implicació de l'administració per defensar un sector al que enguany ja li tocarà el rebre per la caiguda en la producció. Aquesta tarda es presenta al Castell del Vi de Falset, Mots de Vi. Josep Barjuan, el seu impulsor, la defineix com una aproximació artística multisensorial, on s'intenta explicar poèticament un moment de vi a través de diverses disciplines. Valoració més que positiva de la segona trobada d'escriptors Priorat en persona. Des del Centre Quim Soler, organitzadors d'aquest projecte, afirmen que l'intercanvi d'experiències ha estat intens i profitós. Ara resten a l'espera dels treballs que aquests escriptors presentaran d'aquí a un any. I en esport repassarem els bons resultats de la passada jornada en futbol i futbol sala, també els partits dels equips prioratins per aquest cap de setmana. I evidentment també parlarem del ral·li. Aquesta setmana es compleixen 3 mesos des que la Junta Gestora va agafar les regnes de l'Ajuntament de la Vilella Alta. Recordem que en les passades eleccions municipals, cap veí del poble va exercir el seu dret de vot, donat que l'únic candidat no tenia cap vinculació amb la Vilella Alta. No obstant, les eleccions es van celebrar i no es podien repetir. Això va obligar a que fos una Junta qui es fes càrrec del consistori. Com dèiem, d'això en fa 3 mesos i el president de la Junta, Ramon Rosario, afirma que durant aquest temps han notat el recolzament dels veïns del municipi.
Jo no sé com s'ho veuen la gent de fora. Nosaltres aquí el suport del poble ja el tenim. Vull dir, nosaltres anem fent. Vull dir, és més que res no ens agafar les riendes de totes les coses de la manera com estan, el funcionament de tot, i anar continuant anant portant el poble. I ja està. Vull dir, no hi ha cap tipus d'això. El fonament de la gent del poble ja ho saben. Vull dir, va passar el que va passar. Vull dir, se vam encantar amb les candidatures. Doncs quan era l'hora de la veritat vam fer tard. I bueno, l'única solució que hi va haver va ser doncs, entrar així en plan junta gestora. Però vull dir, per tot el que més la gent doncs, està bé. Vull dir, no tenim cap de problema nosaltres amb això.
Amb tot, Ramon Rosario no amaga que encara s'estan situant i que estan mancats d'experiència en el que respecta a qüestions polítiques i de gestió municipal. Això podria explicar que la Vilella Alta fos un dels 4 municipis de la comarca que no va presentar les liquidacions dels pressupostos a temps, amb la conseqüent retenció del pagament per part d'Hisenda. Rosario afirma que això està en vies de solució i que un cop hagin acabat de prendre les mides a la seva nova tasca, marcaran els treballs i projectes a executar en els propers anys.
Amb això estem. Per això et dic jo que vull dir, les coses no podem estar encara massa... No et puc dir una valoració doncs, de lo que podrem anar fent o el que no podrem anar fent. Senzillament és anar-nos posant al corrent de tot. I llavors ja quan estiguem al corrent, llavors podrem anar fent les coses doncs, que vagin sortint, vull dir, i a veure doncs, com ens quedem i el que podem valorar.
A banda d'això, Ramon Rosario afirma que intenten que tot funcioni amb absoluta normalitat. El director general de Joventut de la Generalitat, Toni Reig, va visitar dijous l'oficina jove del Priorat. Un dels motius era poder mantenir una trobada entre les 3 parts que hi estan implicades, Secretaria de Joventut, Ajuntament de Falset i Consell Comarcal del Priorat. En aquesta trobada, lògicament, es va parlar de la viabilitat d'aquests equipaments. En aquest sentit, Toni Reig assegurava que l'oficina jove del Priorat no perilla.
No, la nostra intenció és mantenir les oficines de joves que tenim, les oficines joves que tenim obertes arreu de Catalunya, però en el marc de la futura expansió de la xarxa nacional d'emancipació de Catalunya, pensar un model diferent, perquè és veritat que obrir-les tal com estan obertes aquestes és insostenible pel pressupost que actualment tenim, no? I per tant no podem obrir 60 oficines tal com tenim ara aquesta, però sí que podem fer, podem empoderar punts d'informació de manera que serveixin punts d'informació comarcals, que serveixin doncs, de nuclis d'aquesta futura xarxa nacional d'emancipació.
De com havia anat la reunió també en va parlar el conseller comarcal de Joventut, Josep Maria Castan, tot i que, amb alguns peròs, valorava positivament la trobada i la importància dels tècnics mancomunats en petits municipis.
En general ha anat bé, l'únic que no hem d'obviar que estem en una època de crisi o de contenció i això ho repercutirà. Ara parlàvem una mica amb la contenció que pot haver-hi a nivell o al futur de el que seria l'oficina jove, que està garantit lògicament, sinó per una banda per una altra, però també amb els tècnics, no? I sobretot ja els tècnics que depenen dels municipis. Una miqueta és l'inquietud que transmeten els municipis a veure la continuïtat que hi haurà amb els seus plans locals. Es parla de fer més activitat de dinamització, que ja serà correcta, i ja estan parlant una miqueta també que també estan intentant garantir el que seria, per exemple, sobretot en municipis petits, no? Doncs això, no? Doncs si tenim una tècnica aquí que és mancomunada en diferents municipis, doncs que això també es pugui preservar.
El conseller comarcal de Joventut, Josep Maria Castan, va insistir també que els tècnics mancomunats són una manera d'optimitzar recursos i que al Priorat els municipis han insistit des de sempre en aquesta fórmula. Els Mossos d'Esquadra despleguen avui i demà mesures especials de circulació per tal de garantir la seguretat viària durant la celebració del Rally Catalunya Costa Daurada. S'habilitarà una zona d'estacionament al voral de la Nacional 420 entre els punts quilomètrics 856 de Riudecols i 849 de Pradell de la Teixeta, mitjançant la instal·lació de cons i de senyalització vertical mòbil a l'inici de la via lenta en sentit Falset. La mesura es complementarà amb cartells informatius que indicaran als vehicles que circulin en sentit Falset que poden fer el canvi de sentit per anar cap a Reus, a la cruïlla del punt quilomètric 849, a Pradell de la Teixeta i la Torre de Fontaubella, evitant així que el facin a la sortida del túnel que hi ha al quilòmetre 850 de la Nacional 420. També a Pradell de la Teixeta els vehicles que circulin per aquesta Nacional 420 en sentit Tarragona no podran accedir a les carreteres T313 que porta a les localitats de Duesaigües i Riudecanyes i TP7401 cap a Porrera. Tampoc es podrà accedir des de la T313 a la Nacional 420 en sentit Tarragona perquè també es tallarà el ramal d'accés. Tornem ara al Consell Comarcal del Priorat perquè ha estrenat pàgina web aquesta setmana amb la idea de potenciar la informació institucional, però alhora facilitar les gestions online i fer possible la consulta des de casa de tota mena de documents, acords, actes i anuncis públics. En paraules del president del Consell Comarcal del Priorat, César López, el Priorat és una comarca on les comunicacions viàries sovint són deficients i cal potenciar com a estratègia de present i de futur l'accés online a tots els serveis que siguin possibles. Després d'aquest breu apunt sobre la nova web del Consell Comarcal del Priorat, ens fem ara ressò d'una notícia de caràcter econòmic relacionada amb el treball autònom i l'emprenedoria, que són molt presents aquí a la comarca del Priorat. La Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya ha decidit lliurar un seguit de propostes als candidats a les eleccions estatals del novembre. El motiu és que, segons el sindicat, el col·lectiu mereix una atenció especial, ja que, per posar algun exemple, 9 de cada 10 projectes que són viables tècnicament no prosperen per manca de finançament. Destaquen, a més, que en els darrers 3 anys s'han perdut 50.000 autònoms a Catalunya i que només un 2% de les polítiques d'ocupació es destina específicament a aquest col·lectiu. Recuperem ara una de les notícies avançades en titulars. Si fa uns dies us parlàvem de la complicada campanya de l'oliva que es presenta enguany, avui reiterem una notícia que no afavoreix precisament els productors. Es tracta de la situació de desavantatge que viuen a causa de la gran distribució, que ha fet de l'oli un producte reclam i que en algunes ocasions, presumptament, es concreta a la venda en pèrdues. Per al sindicat majoritari Unió de Pagesos cal prendre mesures, ja que si es compara amb el que passa a d'altres països, es comprova que hi ha coses que no quadren. Escoltem Miquel Blanc, responsable nacional de l'olivera d'Unió de Pagesos.
Si les lleis fossin capaces d'influir o de ser resolutives, bàsicament, sobre aquestes qüestions, estem segurs que no ens trobaríem allà on estem. No és perquè ho imaginem, sinó perquè es produeix una situació bastant xocant amb això. Quan parlem d'oli, una de les referències de preus d'oli que hi ha al món és Bari, Itàlia. i trobem que hi ha una diferència de més d'un euro per quilo d'oli d'Espanya en conjunt a Itàlia. Llavors, clar, no és un tema d'oferta, demanda i tot això. Dic, bueno, aniria universalment doncs, amb uns preus molt baixos. Però, en canvi, els italians són capaços de defensar més d'un euro per quilo de diferència amb olis verges extres. Ja no parlem d'altres qualitats, no? Clar, això ens dona argument per dir, bueno, aquí passa alguna
cosa. A fi de trobar solució a aquesta problemàtica, Unió de Pagesos ha mantingut reunions amb la Conselleria d'Agricultura. No obstant, afirmen que després de força temps lluitant per buscar una solució justa, poques coses han canviat.
La resposta continua sent reiterativa amb aquesta qüestió. No res, m'ho diuen. O sigui, és un tema que segueix uns processos d'inspecció i de complimentació de la denúncia a nivell de conselleries i tot això, però en realitat aquest tema la veritat és que no avancem pas ni una mica en aquesta qüestió. Estem igual.
A banda de buscar resposta a la situació de desigualtat que presenta la gran distribució, el sindicat també ha demanat en diverses ocasions que la Generalitat millori la promoció de l'oli d'oliva català. El Departament d'Agricultura ha fet efectiu el pagament corresponent als ajuts de reconversió de la vinya. Aquests tenen com a objectiu l'adaptació a les demandes del mercat, ja sigui per mitjà de la reconversió varietal, la reimplantació de vinyes o les millores en les tècniques de gestió. Al Priorat s'hi han acollit 12 explotacions, el que suposa unes 13 hectàrees i un import d'11.000 euros. La nostra comarca està, en aquest sentit, força lluny d'altres regions productores. Per posar alguns exemples, a la Terra Alta, els plans de reestructuració han afectat 180 hectàrees, a l'Alt Penedès 335 o a la Conca de Barberà unes 90. Apuntem finalment que en total el Departament d'Agricultura ha destinat en ajuts per a aquest concepte 1.280.000 euros. Deixem la vinya i anem al vi, perquè l'equip del Quebec va ser el vencedor de la quarta edició del Campionat d'Europa de Tast, que es va celebrar el passat dissabte a Torroja amb el suport de la DEOCU Priorat. Aquest certamen estava organitzat per una de les publicacions amb més difusió, la revista de vins de França, i va aplegar 10 equips que van haver de tastar un total de 12 vins de diferents regions vinícoles d'arreu del món. Els quebequesos van ser els més encertats a l'hora de descobrir tant les regions d'origen com la varietat principal de cada vi. El podi d'aquest campionat el van compartir amb França, que van ser segons, i Alemanya tercers. L'equip espanyol es va haver de conformar amb la setena posició. I relacionat amb el vi, un altre apunt. El vi Etimberema Tardana Negre 2007 representarà la cooperativa Falset Marçà a la segona edició de la Fira Mercat de Mercats de Barcelona, que se celebra aquest cap de setmana. El vi dolç de Falset ha estat seleccionat per sommelier del Bulli Foundation Ferran Centelles per un tast de garnatxes negres, moscatell i vi ranci que ell mateix dirigirà. El tast té lloc avui dissabte a les 4 de la tarda en un espai a l'avinguda Francesc Cambó de Barcelona, que du per nom Celler de Sommeliers. Obrim ara el bloc cultural. Avui dissabte a les 6 de la tarda i al Castell del Vi de Falset es presenta una nova proposta que marida Art i Vi. Mots de Vi, aquest n'és el nom, consisteix en una aproximació artística multisensorial on s'intenta explicar poèticament un moment de vi, a través de diverses disciplines i utilitzant diversos canals sensorials. Per exemple, la literatura, les arts visuals i la música ens arriben a través dels sentits de la vista i l'oïda, mentre que el procés culmina amb el tast dels vins utilitzats en la proposta gràfica, on el gust i l'olfacte tanquen aquest cicle sensorial. L'impulsor d'aquesta iniciativa ens en feia 5 cèntims. Escoltem Josep Barjoan.
La música doncs, acaba de completar també tot aquest cicle sensorial i són músiques fetes per el Gabriel Marçal i ara tenim 4 ja fetes, que són les que es posarem, les que es presentarem al Castell del Vi el dissabte i són unes músiques especials, sensuals, emotives, vibrants, vull dir, hi ha una mica de tot i són, és espectacular, eh? Quan sents la música i acabes de sentir el poema o el relat que ens fa l'Agustí Massip o el Gabriel Pena i veus també el dibuix fet amb el mateix vi, aquest fet per mi, i tastes el vi, bueno, és com si fos l'èxtasi, no? Jo us recomano que vagi tota la gent que pugui dissabte a comprovar-ho perquè jo crec que serà una experiència molt bonica, molt bonica.
L'objectiu de Mots de Vi és posar en relació la producció artística i l'elaboració de vins a la comarca del Priorat, ressaltant-ne l'alt contingut de creativitat que tenen totes dues activitats. Mots de Vi arriba després d'altres propostes endegades per Josep Barjoan, com són les cares del vi o l'esperit del vi. Un cop tancada la primera part de la trobada d'escriptors Priorat in persona, amb un acte de cloenda que va tenir lloc a Pradell, des del Centre Quim Soler consideren que la iniciativa ha estat, un cop més, profitosa. Rosa Bernet comentava que es tracta d'un intercanvi d'experiències breu però intens. Ho escoltem.
Els han fet caminar molt, han anat de punta a punta de la comarca, perquè han anat de Bellmunt a Cabassers, de Sant Joan del Codolà a Capçanes, per tant han travessat la comarca diverses vegades, i jo penso que tots cinc escriptors han estat molt a l'alçada de les nostres expectatives, ara esperem que els textos també ho estiguin, i els adalils també. Per tant, és una immersió molt, molt intensiva, però jo penso que ens costarà trobar la manera de fer-ho menys intensiu i que a la vegada sigui profitós. Per tant, continuem pensant que la fórmula és bona.
Entre els escriptors convidats a Priorat en persona, alguns ja coneixien o havien estat a la comarca. Amb tot, segons Roser Bernet, la manera de conèixer el priorat que es proposa és diferent a qualsevol altra. Ho explicava amb un exemple proposat per un dels escriptors que prenien part en aquest projecte.
És molt diferent vindre de visita, diguéssim, que estar-te aquí 4 dies amb una mena de bombardeig constant a través d'això de la relació amb la gent, no? El Baixau li va trencar el gel dient una mica, fent un paral·lelisme, ell és pintor, amb la seva relació amb la pintura de Rubens, per exemple, de Rembrandt, no? Que ell, a mesura que passa el temps, vull dir, valora més aquelles aproximacions que no són immediates d'una mena d'enlluernament, sinó que requereixen tot un procés, com deia ell, una mica fins i tot d'enamorament, no? I és una mica el que li ha passat, doncs, amb el priorat.
Un breu tast del que ha donat de si el pas dels escriptors per la comarca es podrà veure ben aviat al web prioratenpersona.cat.
Els esports.
Iniciem ja el bloc esportiu i ho fem amb el Joan Jarque. Bon dia, Joan.
Hola de nou als esports de Ràdio Falset. Comencem avui amb la tercera victòria consecutiva del Falset. Els de Gerard Font es van imposar per 2-0 davant el Marina Cambrils. Una victòria que els donen 3 punts més i els situa a la 8a posició del grup 2 a la tercera catalana. Els falsetans van obrir el marcador al minut 8 de la primera part amb un gol de Luis Martí i per acabar de arrodonir, al minut 30, Sergio Martín va donar per sentenciat el partit. Els de Gerard Font mesuraran la seva bona ratxa avui dissabte davant el Cambrils United, al nou camp municipal de Cambrils. Els de Baix Camp ocupen en aquests moments la 6a posició. Cas de guanyar, els falsetans els superarien a la taula. Recordem, Cambrils United, Falset Esportiu, avui dissabte a les 4 de la tarda i a Cambrils. Deixem el Falset i baixem a la 4a catalana, on el Porrera va obtenir la seva primera victòria del campionat després de 4 derrotes seguides. Els porrerans es van desfer de l'Alcover per 2-1. El Porrera es va avançar amb el gol de Ricard Cugat al minut 70 i al cap de 5 minuts Edgar Quintana va sentenciar el partit amb el segon gol. Els porrerans van donar el millor dels mateixos i així van poder emportar-se els 3 primers punts del campionat. El Porrera torna als terrenys de joc demà diumenge davant les Borges del Camp, a les 4 de la tarda al municipal de Porrera. Les Borges ocupa a hores d'ara la 6a posició amb 3 partits guanyats i 2 derrotes. Recordem, Porrera Unió Esportiva, les Borges del Camp a les 4 de la tarda demà diumenge i a Porrera. Saltem al futbol sala, on el Pradell se segueix mostrant fort i va aconseguir un valuós empat a 1 davant l'Inter Calit, un dels rivals a tenir en compte. El Pradell ocupa el segon lloc de la classificació i no coneix el que és la derrota. El Pradell rep demà diumenge el Gimnàstic de Tarragona, 6è classificat. El partit es disputa a 11:45 del migdia i al pavelló municipal de Falset. 2 divisions per sota i en l'estrena de la Lliga, el Capçanes es va endur el derbi prioratí que l'enfrontava el Poboleda per 2-3. D'altra banda, el Marçà va guanyar per 4-5 a la pista del Platense Segur de Calafell. Aquesta jornada tenim un altre cop derbi, en aquest cas Marçà-Poboleda. Demà diumenge a les 12 i a la pista poliesportiva de Marçà, per la seva part, el Capçanes també juga de local. Ho farà davant el Reus, serà aquesta tarda a les 4. I avui ens acomiadem amb el RAC Rally, que torna a visitar la nostra comarca. Aquest matí s'ha disputat la primera passada al tram Priorat, la segona començarà a 3:45. Pel que fa demà diumenge, té lloc el tram Coll de la Teixeta. Serà 9:45 del matí i a 3:15 de la tarda. També es corre el tram Santa Marina, que s'inicia a la Torre de Fontaubella. Un any més, doncs, els millors pilots del campionat tornen a fer les seves al Priorat. I amb motor tanquem avui els esports. Tornem el proper dissabte i fins llavors, molt bon cap de setmana.
El temps.
Després dels esports, la previsió meteorològica ens la porta l'Enric Massip. Endavant, Enric.
Acabem la setmana amb una situació que a poc ha anat situant-se als nivells normals en quant a temperatures i els darrers dies ja s'han acostat doncs, als seus valors normals, sobretot ahir en què ja van baixar a nivells ja per sota dels 5 graus les mínimes. Per aquest cap de setmana es presenta un empitjorament gairebé general aquí a les nostres comarques amb núvols abundants i per diumenge podrien caure algunes precipitacions que així com abans del dia es anirien generalitzant. Aquestes precipitacions aniran mantenint el matí del dilluns d'una forma moderada i en definitiva així trencaríem aquesta ratxa de monotonia meteorològica absoluta que ha durat més de 2 mesos i que pràcticament no ha deixat ni una gota. En definitiva, doncs, tendència a un canvi important en què les pluges començaran a aparèixer. No seran encara molt importants, però sí el primer pas per a trencar aquesta dinàmica de sequera reiterada que hem tingut durant gran part de l'estiu. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1604, a Múrcia es produïen grans aiguats que provocaven la mort de més de 1.000 persones i 1.000 cases destruïdes.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I amb la previsió meteorològica posem el punt final a aquest informatiu. Us recordem que, com és habitual, l'actualitat torna entre setmana als butlletins, de dimarts a divendres, i també sempre que vulgueu, a la nostra pàgina web radiofalset.fm. També ens trobareu a Facebook i Twitter. Us deixem ara amb l'Hora del Vermut, l'espai de tertúlia i debat d'aquesta casa, que condueixen la Rosa Gairal i avui també el Jordi Soldevila. Res més per avui, jo l'Alfonso Reig, que us ha estat acompanyant durant tota aquesta estona, m'acomiado. Gràcies per la vostra atenció, passeu molt bon cap de setmana i fins aviat!